Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres 11 d'abril, tot seguit, al Mirador de l'Actualitat, ens preguntarem quin és el diàleg possible en el procés sobiranista de Catalunya després del no del Congrés a la sessió de competències. Seran un Mirador de l'Actualitat amb Lluís Foix, Joan Ballarès i Juan Antonio Rueda. Poc abans de les 9 presentarem avui un concert de Setmana Santa molt especial que es farà aquest dissabte a la Catedral de Lleida. Ja a la segona hora, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. No faltaran, com cada setmana, la secció El pitjor del pitjor, de la Laura Aznar, que aquesta setmana reflexiona sobre l'exposició al sol. També sortejarem avui, molt atents heu d'estar, les entrades a la Passió d'Esparreguera, amb una sorpresa també molt, molt especial. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que avui ens parlarà de la xocolata. Tot això i més en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir de les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem amb el repàs de les notícies. Lluís Bárcenas assegura que el Partit Popular tenia caixa bé a totes, diu, les províncies i regions.
Doncs sí, l'extresorer del Partit Popular ha reconegut davant del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que el PP tenia doble comptabilitat i assegura també que el llavors secretari general, Francisco Álvarez Cascos, ho sabia. L'extresorer va declarar, recordem ahir, sobre la caixa B del PP. Lluís Bárcenas ha explicat també que Cascos va heretar aquesta caixa B del també extresorer dels Populars, Rosendo Naseiro, quan el van detenir l'any 1990 per presumpte finançament irregular del partit. Segons fonts jurídiques, l'extresorer va dir que quan Naseiro li va entregar les claus de la caixa amb 8 milions de pessetes, el seu nom, la primera anotació que apareix als anomenats papers de Bárcenas, va parlar amb el mateix Álvarez Cascos i li va dir que guardés aquestes claus. Aquesta és la segona vegada que Lluís Bárcenas declara davant del jutge des que va esclatar el cas, ara fa ja 13 mesos, però la primera vegada que l'extresorer va canviar l'estratègia i, per tant, que va reconèixer l'autoria dels manuscrits que acusen el PP de mantenir durant anys una doble comptabilitat.
I avui també hem sabut que el govern espanyol descarta cap diàleg amb el president català abans de les eleccions europees.
Mariano Rajoy descarta ara per ara, això sí, una trobada amb Artur Mas, tal i com li va demanar el president català després de la negativa del Congrés a traspassar la competència per fer la consulta. Segons algunes fonts, el govern de Rajoy estaria molest amb Artur Mas i també li critica que fes l'oferta de diàleg des del Parlament i no pas a través d'una trucada, per exemple. Si el president demana dia i hora, l'entorn popular exigeix també que caldrà que especifiqui l'agenda de la reunió, és a dir, de què vol parlar.
Avui també us expliquem que Carles Martí ha presentat la dimissió com a primer secretari del PSC a Barcelona.
L'executiva barcelonina convocarà finalment un congrés extraordinari el pròxim 5 de maig. L'anunci s'ha fet després d'una llarga reunió de l'executiva de la Federació per avaluar les primàries obertes i l'organització del nou grup municipal a la capital catalana després de la victòria de Jaume Collboni com a alcalde socialista.
I els retards en els pagaments del Fons de Garantia Salarial, el que es coneix com el FOGASA, afecten més de 50.000 persones a Catalunya. Barcelona concentra el col·lapse més gran de tot l'Estat.
FOGASA, recordem que és un fons que garanteix als treballadors acomiadats d'una empresa que ha fet fallida i que és insolvent cobrar part de les nòmines pendents i de la indemnització. Els expedients s'han anat acumulant i hi ha treballadors que han d'esperar més d'un any i mig per cobrar quan el termini legal són d'uns 90 dies.
I els parats de més de 30 anys també podran capitalitzar tot l'atur si obren un negoci.
El govern espanyol pretén així incentivar l'emprenedoria i ho vol fer permetent que tots els treballadors que s'hagin quedat a l'atur puguin cobrar de cop tota la prestació per arrencar un negoci. Fins ara, l'opció de capitalitzar el 100% de la prestació estava reservada als homes de menys de 30 anys i a les dones menors de 35. La resta només tenia el dret a percebre el 60% de la prestació. Ara, com dèiem, això canviarà i tothom que estigui a l'atur i vulgui iniciar-se com a autònom podrà cobrar d'una sola vegada tota la prestació generada.
I creixen de forma alarmant els casos de malalties de transmissió sexual.
Només per posar un exemple, els casos de sífilis a Catalunya actualment són uns 800, xifra que representa més del doble d'ara fa 4 anys.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest dijous a la tarda a Barcelona com a presumpte autor de la mort d'una dona.
Els fets en qüestió remunten a dimarts a la nit, quan una dona va ingressar en el servei d'urgències d'un centre hospitalari amb clares evidències d'haver estat agredida. Van ser els facultatius els que van alertar-ne la policia.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Rússia i Ucraïna continuen amb el joc de declaracions creuades i ultimàtums. El president rus, Vladimir Putin, ha amenaçat amb una de les millors cartes que té, el control del gas.
Putin ha enviat una carta a 17 caps d'estat europeus en què amenaça de tallar el subministrament de gas a Ucraïna per impagament de la factura. El tall afectaria diversos països també de la Unió Europea perquè bona part del subministrament passa per territori ucraïnès. És la seva manera de recordar que Rússia té una alta força militar. L'intercanvi de retrets és també entre Rússia i Europa. L'OTAN ha publicat imatges per satèl·lit que demostrarien que Rússia està acumulant tropes a la frontera d'Ucraïna, més de 30.000 soldats. La resposta de Moscou ha estat immediata. Per començar, assegura que Brussel·les menteix perquè les fotos sembla que són de l'agost passat.
Un cotxe bomba va esclatar ahir al matí davant de les portes de la seu del Banc de Grècia a Atenes. La deflagració no ha fet víctimes, però sí molts danys materials.
Una hora abans, una trucada alertava al diari digital Zouglar GR que 45 minuts després hi hauria un atemptat. Segons les primeres investigacions, el cotxe estava carregat amb uns 75 quilos d'explosius. La policia ha coordonat la zona, situada a escassa distància de l'emblemàtica plaça Sintagma, de la seu del Parlament i també centre de les protestes del descontentament social. Mentrestant, els especialistes continuen examinant les càmeres de seguretat. Sembla que el vehicle utilitzat, un Nissan Sunny, ha quedat pràcticament destruït i havia estat robat el 6 d'abril, segons s'ha filtrat a la premsa. L'explosió amb aquest cotxe bomba coincideix per ser amb el retorn de Grècia al mercat del deute després de 4 anys d'absència. També ha tingut lloc un dia abans de la visita, avui mateix, de la cancellera alemanya Angela Merkel, de la qual s'espera un suport al procés de reformes de Grècia i també un missatge indirecte a favor de Samaras a les pròximes eleccions europees.
Incident a Las Vegas, amb Hillary Clinton com a protagonista. L'exsecretària d'Estat participava en una xerrada sobre gestió de residus en un auditori ple de gom a gom, quan un objecte li ha passat arran.
No era un ratpenat, Mercè, com ha demanat inicialment la política nord-americana, sinó una sabata que l'ha llençat una dona que assistia a aquesta conferència.
Doncs sí, serà una sabata com la que li van tirar, recordem-ho, l'expresident George Bush a l'Iraq i que és símbol de menyspreu. Es desconeixen, però, els motius d'aquesta acció, però la dona ha estat detinguda. Hillary Clinton ha fet broma i ha dit que si es tractava d'una actuació del Cirque du Soleil. I en esports, el Sevilla i el València aconsegueixen remuntar i es classifiquen per les semifinals de la Lliga Europa.
En concret, el Sevilla s'ha classificat per les semifinals després de golejar el Porto, el Sánchez Pizjuán, per 4-1. Els d'Unai Emery necessitaven remuntar l'1-0 advers de l'anada i ho han aconseguit. El València, de la seva banda, que va perdre a Suïssa per 3-0 davant del Basilea, ha aconseguit forçar la pròrroga després d'igualar el 3-0 a Mestalla. A la pròrroga, Paco Alcácer i Juan Bernat han firmat el 5-0 definitiu.
I el Barça presentarà avui el recurs a la FIFA per la sanció que li impedeix fitxar, ja que tenia el determini fins aquest dissabte.
El club blaugrana ho farà per compte propi, volíem dir, sense anar amb la Federació Espanyola de Futbol, que també ha rebut una sanció arran de les infraccions del Barça relacionades amb el traspàs i la inscripció de jugadors menors de 18 anys. A més, la imatge de la pancarta al Camp Nou de La Masia no es toca, exhibida el mateix dia del Betis, no agrada tampoc la FIFA. El Barça sembla que no farà més mostres públiques, per tant, de descontentament amb la sanció.
I encara sobre el Barça, Johan Cruyff ha repassat l'actualitat blaugrana l'endemà de l'eliminació del Barça a la Champions.
L'holandès ha disculpat Gerardo Martino i ha disparat novament contra la directiva, que ha dit que fa 4 anys que el Barça no mana l'entrenador. També ha dit que Martino fa el que pot i que ho té molt difícil perquè ell ha demanat, però que no li deixen fer-ho.
La recuperació de la lesió de Cristiano Ronaldo no acaba, serà d'anar com estava previst.
Sembla que no. El jugador portuguès del Real Madrid va ser sotmès aquest dimarts a una nova ressonància magnètica i, segons informa el diari AS, podria tenir un petit trencament de fibres en el bíceps femoral de la cama esquerra. D'acord amb aquest pronòstic, el jugador estaria uns 15 dies de baixa i es perdria, per tant, la final de la Copa davant del Barça.
I en bàsquet, el Barça ha tancat el top 16 amb una derrota al Palau contra el Laboral Cutxa per 86-97.
Tercera desfeta consecutiva dels de Xavi Pasqual, que ja estaven classificats com a primers de grup. Els blaugranes, que guanyaven per 50-35 al descans, els ha condemnat un tercer quart horrible.
I per acabar, un apunt de ciclisme. Wout Poels guanya l'etapa reina de la Volta al País Basc i Alberto Contador es manté líder de la General.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 11 minuts de les 8 del matí. Laura Aznar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La notícia curiosa d'aquest divendres es troba a Solsona perquè l'Ajuntament d'aquest municipi del Solsonès ruixa, atenció, a mostassa, el que seria el casc antic de la ciutat per combatre els orins dels gossos, Laura.
Doncs així és, ni sofre amb pols ni ampolles d'aigua a les cantonades. L'Ajuntament de Solsona, com deies, ha posat en marxa una campanya per evitar els orins dels gossos als carrers amb mostassa. Després d'aprovar diferents mètodes, el consistori ha decidit aplicar un producte amb essència de mostassa que, de moment, s'ha mostrat bastant efectiu i evita que els gossos orinin a les cantonades i façanes del nucli antic de la ciutat. S'ha començat a actuar justament al nucli antic, ja que la pedra que el caracteritza s'està deteriorant molt com a conseqüència dels orins. Es preveu estendre la campanya a la resta de la ciutat. Fa 15 dies que l'Ajuntament ha començat a treballar en aquesta prova pilot per la qual cada 3 dies la brigada municipal surt a ruixar les cantonades del casc antic.
Potser, Laura, potser.
Potser és la cançó que estem escoltant ara mateix.
Podria ser. En aquest cas, el diari ara estrena el nou videoclip d'Helena Gadel.
La cançó Lluna Plena no és aquesta que estem escoltant, però també és d'Helena Gadel. Forma part del nou disc Delicada, que va veure la llum a finals de març. La cantant barcelonina presentarà en directe el 18 de maig a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Pau Bacardí dirigeix el videoclip de Lluna Plena, una de les noves cançons que Helena Gadel inclou a aquest disc. Les imatges volen transmetre el que Bacardí va sentir en escoltar la cançó: calma, pau, alegria i optimisme. Helena Gadel va saltar la fama quan va participar en la segona edició d'Operación Triunfo als 19 anys. El 2004 va debutar al teatre musical amb el paper protagonista a Maricel i més tard va publicar Tocant Fusta, el seu primer àlbum en solitari.
I avui també us expliquem en clau cultural que torna Montllibre, l'espai dels petits lectors.
Doncs el Festival Montllibre porta 10 anys perseguint l'objectiu d'acostar la Barcelona literària als més petits, apostant per l'exigència en la qualitat de la literatura infantil. Aquest cap de setmana, 12 i 13 d'abril, el festival tindrà lloc al CCCB i al MACBA. Des de les 11 del matí fins a 8:15 oferirà una cinquantena d'activitats. En el festival d'aquest any s'amplia la franja d'edat als joves d'entre 15 i 18 anys. La directora del festival, Marta Almirall, explica que Montllibre és una festa literària i alhora una bona ocasió perquè els nens aprenguin a triar el seu llibre. És molt important, diu, tenir sobre la taula totes les novetats literàries i que els nens i els pares estiguin assessorats. Sobretot, però, el festival ha de ser un espai per poder estar tranquils gaudint d'un llibre, ha remarcat Almirall, expressant una voluntat que respon a l'eslògan triat per aquesta desena edició: cada nen al seu espai.
Moltíssimes gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres, de moment, ens quedem amb Helena Gadel i aquest potser, i tot seguit arriba l'Ignasi Miranda a la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, mig minut i serà un quart de nou. El Papa Francesc va denunciar ahir que el tràfic de persones és un crim contra la humanitat. En un discurs adreçat als participants en la segona conferència internacional per combatre aquesta pràctica, organitzada per la Conferència Episcopal d'Anglaterra i Gales i també promoguda pel Vaticà, el pontífex va elogiar la tasca de les autoritats policials compromeses en la lluita contra el trist fenomen del tràfic de persones amb els instruments del rigor i de la llei. En aquesta línia va valorar també positivament el treball dels cooperants en l'acció humanitària que ofereixen assistència, caliu humà i la possibilitat de rescatar les víctimes. El Sant Pare va qualificar igualment el tràfic de persones de llaga en la carn de Crist i en el cos de la humanitat contemporània. Aquest congrés contra el tràfic de persones s'ha fet aquests dies a l'Aula Magna de la Pontifícia Acadèmia de les Ciències del Vaticà.
Diu avui la premsa. Doncs tot seguit repassem les portades dels principals diaris. Comencem, com sempre, amb les portades dels diaris de l'estat espanyol. El diari El Mundo, PSOE i Convergència i Unió insten Rajoy que negociï ja amb Mas. També en la portada d'aquest diari, el Partit Popular feia servir diner negre per finançar totes les seves campanyes. D'altra banda, el diari ABC titula El radicalisme d'Izquierda Unida esquerda al govern andalús. El diari El País titula Putin amenaça Europa amb una nova guerra del gas. També en la seva portada, en la portada del diari El País, Bárcenas afirma davant del jutge que el Partit Popular va tenir caixes bé arreu d'Espanya.
Seguim amb més portades, en aquest cas de casa nostra. La Vanguardia titula Bárcenas diu que el Partit Popular pagava amb les caixes bé les campanyes. En la mateixa línia, el periòdico titula Bárcenas implica davant del jutge la cúpula del Partit Popular. El Punt Avui, en una altra línia, titula Duran tiba la corda i explica que torna a marcar distàncies amb Mas i s'acosta a Rubalcaba per buscar vies de diàleg. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula Bárcenas escampa l'ataca.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal? Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, molt bon divendres.
Molt bon divendres. Descosit d'aquest divendres, si us plau.
Mira, diu, si Ciu es presenta a unes eleccions amb l'objectiu de declarar la independència, crec que alguns ens ho hauríem de pensar molt clarament. Va afirmar Josep Antoni Duran i Lleida ahir a Onda Cero. Segons escriu Vicent Sanchís al Punt Avui, això confirma el rumor que circula per Barcelona sobre la creació d'una nova opció política, catalanista i espanyola, integrada per catalans del PP i alguns dirigents d'Unió, i liderada per Duran, que comptaria amb el suport d'alguns importants grups de comunicació autòctons i de dues entitats financeres de pes. En fi, és una brama més sobre Duran, de qui temps enrere es deia que volia ser ministre. Una altra protagonista política d'ahir fou Susana Díez, que va destituir la consellera d'Habitatge de la Junta d'Andalusia per haver decidit discrecionalment l'assignació d'uns habitatges buits a un col·lectiu ocupa, com explica l'editorial del País. I el tercer protagonista destacat està, per sort, molt lluny de les nostres fronteres. És el líder nord-coreà Kim Jong-un, que ha imposat a tots els seus compatriotes un nou estil de pentinat. És el que Espinàs anomena una col·lectiva presa de pèl a El Periódico. Precisament en aquest diari, el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Miquel Samper, parla d'un altre cas d'ordeno y mando, però ara a casa nostra. L'avantprojecte de llei orgànica del Poder Judicial que, a banda de limitar la llibertat d'expressió dels jutges, qüestiona el principi de submissió a les lleis internacionals, quan permet que les resolucions espanyoles revocades pel Tribunal Europeu de Drets Humans es puguin recórrer davant del Tribunal Suprem. Segons Samper, si la reforma prospera, alentirà els procediments amb la instrucció col·legiada i, en definitiva, allunyarà la justícia dels ciutadans més del que ja ho han fet la llei de taxes i del que ho farà la nova llei de demarcació i planta. Precisament, una visió excessivament legalista de l'Estat és el que impedeix arribar a una solució política en el cas català, segons escriu José Antic a La Vanguardia, que ho atribueix al pes excessiu que tenen els advocats de l'Estat en l'executiu de Rajoy. I avui sí, acabem parlant del Barça. No de Bárcenas, sinó del Barça. Al Calderón, els jugadors no van poder o no van saber guanyar. Per alguns, fou un problema d'actitud. Els mancava l'estil Guardiola. I és que, com escriu Toni Padilla a l'Ara, Pep, ens vas mal acostumar.
Doncs sí, i altres també diuen que el partit ja estava perdut i no feia falta que baixessin de l'autobús.
fa una mica la sensació com amb el Bayer l'any passat.
Moltíssimes gràcies, Gabriel. Que passis Vinga. Molt bon cap de setmana.
Igualment.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana a la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens llucet de palangre del Cantàbric, peces d'1 a 2 quilos, a 8,80 euros el quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda, llucet de palangre del Cantàbric, a 8,80 euros el quilo.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
8 i gairebé 22 minuts. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades a la xarxa viària, comencem parlant del cinturó del litoral, lent amb retencions, aquest cinturó, 3-4 quilòmetres, Sant Joan d'Espí, Cornellà, baixant cap a Barcelona, cinturó del litoral. B23 també s'aturen els vehicles de forma intermitent entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí i a tocar de la Diagonal. Enllaç del Papiol carregat en l'AP2 com l'AP7 i la C58 també, amb trams aturades habituals tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Ara de sortida va força carregada entre el Nus, Torre Baró, Montcada i Reixac, Ripollet. Va plena la C58 ara sortint de Barcelona. Això afecta la ronda litoral, per cert, amb retencions intermitents, Bon Pastor, Nus, Trinitat. Ja que som a la ronda, Sant Sant i Llobregat, les dues molt plenes. Ronda litoral, Gran Via, Barceloneta, ronda de dalt, Meridiana, Sant Gervasi. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix no hem de destacar incidències pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. D'altra banda, atenció, usuaris de la línia 2 de metro, des de demà dissabte, 12 d'abril, i fins dilluns 21 d'abril, tots dos inclosos, el tram de la línia 2 comprès entre les estacions de la Pau i Badalona Pompeu Fabra estarà tancat sense servei de metro per treballs de modernització de la infraestructura. Un servei especial d'autobusos connectarà el tram en obra desemparada a les estacions afectades pel tall i el mateix horari del metro. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Moltes gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera a les comarques catalanes de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb la presència de núvols a molts punts de les comarques del sud i del nord. Han caigut ara fa una estona alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre, també cap al Pirineu de Girona. La tendència és que es mantingui la nuvolositat variable. De sol en farà, però sempre amb la presència d'aquestes ennuvolades que al llarg del matí s'han d'anar trencant, però que a partir de migdia guanyaran altra vegada terreny cap a les comarques del sud i també, sobretot, comarques del Pirineu i el Pirineu. A la tarda tornarà a haver-hi ruixats i tempestes que arribaran a molts punts de l'interior. Les temperatures avui seran semblants a les d'ahir. De cara a demà, al matí, ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona i també de Barcelona, la resta en nuvolositat variable, i a partir de migdia ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també al llarg de la tarda a punts de l'interior. Demà les temperatures màximes seran una mica més baixes que les d'avui. De cara a diumenge continuarem parlant de nuvolositat variable, especialment a la costa i al Pirineu, però en principi sense precipitacions i amb temperatures que es mantindran estables o pujaran una mica. De cara a la setmana que ve, als inicis, tranquil·litat, sol, temperatures suaus, agradables, i no serà fins ja dijous o divendres que el temps començaria a canviar amb més núvols i probablement amb un descens de les temperatures i amb ruixats a partir de divendres.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè del Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El dilluns 14 d'abril, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb l'Orquestra Barroca Catalana, acompanyada per la Polifònica de Puig-reig. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara a Hipercor tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 paquets de bolquers Dodot i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el paquet et surt a 14,97 euros.
A Hipercor.
Les teves compres també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
I el Partit Socialista Obrer Espanyol intenten refer ponts amb les forces polítiques catalanes que van donar suport dimarts al Congrés a la consulta a través de la petició perquè fossin cedides les competències a la Generalitat per convocar referèndums. El secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, i el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Josep Antoni Duran Lleida, en una conversa que van tenir ahir mateix, van coincidir a l'hora d'assegurar que hi ha un problema polític important i que cal actuar perquè s'acaba el temps. Tots dos, a més, es van comprometre a buscar un escenari d'acostament després de les eleccions europees del 25 de maig. Rubalcaba diu que intentarà convèncer el president Mariano Rajoy perquè obri un diàleg a fons amb el president Artur Mas, mentre que Duran farà el mateix amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El no majoritari de la Cambra Baixa Espanyola, amb 299 vots en contra i 47 a favor, ha obert una nova etapa. Segons el govern espanyol, el resultat del debat deslegitima la consulta en el diàleg, mentre que l'executiu català ho veu com una oportunitat perduda alhora que assegura que el procés sobiranista continua. Avui ens preguntem quin és el diàleg possible. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Els ponts de diàlegs semblen ara més necessaris que mai després del debat del dimarts al Congrés i també dels retrets creuats de dimecres entre Artur Mas, que intervenia al Parlament de Catalunya, i Mariano Rajoy, que també parlava des de la Cambra Baixa Espanyola. Cada cop queda menys temps per acostar posicions i ara més cal esperar també que passi tota la campanya i que les eleccions europees passin també. Les esperances estan fixades per després del 25 de maig. I Hi havia rumors i hipòtesi dels analistes sobre la possibilitat que en el debat del dimarts al Congrés es pogués buscar un punt de pacte basat en un compromís del govern català per garantir el caràcter no vinculant de la consulta. Però aquest pont no es va posar i les posicions es van mantenir enrocades. En canvi, amb les paraules del socialista Pérez Rubalcaba, al final de la llarga sessió, quan va suplicar tots els grups que considerin la proposta de solució del PSOE basada en una reforma constitucional que millori l'encaix de Catalunya, es va dibuixar un interessant punt de mediació. Però en el procés sobiranista, la consulta i una possible reforma constitucional, segurament es necessita més flexibilitat en totes les posicions polítiques que no pas mediacions davant de plantejaments suposadament irreconciliables. Durant descartava ahir mateix que Unió donés suport a una declaració unilateral d'independència i fins i tot insinuava una ruptura amb Convergència si això es produïa. Pot ser un intent d'acostament al govern espanyol i al PP, però tot plegat encara és massa complicat per veure les vies cap a una possible solució dialogada. Aquesta solució és la que necessita la societat catalana, que afronta reptes i problemes massa grans en l'actual context de l'elevat atur i incertes perspectives de recuperació econòmica.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Són aquestes pinzellades d'un tema, d'un problema que, sens dubte, és més llarg a l'hora d'analitzar-lo. Però saludem els que formen part avui de la taula per analitzar aquesta qüestió. Tenim el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia.
També ens acompanya Joan Pallarès, historiador, col·laborador d'aquesta casa i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
I també avui recuperem, després d'un temps en què no havia pogut venir, l'advocat Juan Antonio Rueda. Bon dia, senyor Rueda.
Bon dia, buenos días, y celebro que los temas sigan en la mesa, tal com los dejé, más o menos.
Bé, no tots. Aquests sí, però potser altres. I en tot cas, però no sempre estan igual els temes, exactament. No?
És l'immobilisme pur.
Bé, senyors, deixant de banda les anècdotes, quin és el diàleg possible que creuen vostès que hi ha en tot aquest procés que viu Catalunya i de quina manera hauria d'anar aquest diàleg? Fem una primera roda, si pot ser breu.
Jo he quedat al·lucinant, no?, perquè ara el que heu dit, no?, l'informació, de que hi han dos mitjancers, diguéssim, dos hombres buenos.
Punts de mediació,
sí,
hem dit. No,
punts
no
de
sé
mediació,
si són homes bons.
I resulta que és entre un tal Pérez i un tal Durán.
Pérez Rubalcaba i Durán, si es van reunir ahir.
És que realment jo em quedo al·lucinant, no? És allò que dius...
Vostè creu que no són els més indicats per mediar?
Home, em semblen, amb tots els respectes per les persones, perquè jo no vull faltar ningú, i Déu-mos en guard, però en aquest cas, si ells són els mitjancers, és un diàlogo de besugos. Mm-hmm.
Senyor Foix, senyor Rueda.
Sí, a veure, jo em fixaré sobretot en la significació d'aquest diàleg, que és amb aquesta mitja hora llarga de passejar per uns passadissos més o menys foscos o més o menys no centrals del Congrés dels Diputats, deixant-se fotografiar, no? És com aquell... No sé,
sí. La modelo.
Sí, sí.
O... La vedet.
Sí, no,
baixant l'escala.
És com una mica sensació com de conversa informal, això.
No, a mi em va semblar una foto com aquelles fotos com una escasa. No, vull dir, això vull dir que van a fer-se una foto, doncs, a l'edifici...
La Norma Duval, baixant l'escala.
Més emblemàtic del poble. Però a veure, aquí hi ha una cosa, i és que, primer, responent a la pregunta, jo crec que el dijous no va passar res. Dic el dimarts passat.
El debat,
no va,
sí,
passar res, en el sentit de que no es va avançar res. O sigui, i aleshores, si seguim aquesta, diguem, aquest rumb i arribem fins al 9 de novembre, doncs bé, escolti, llavors, doncs, alguna cosa passarà. Vull dir, veure...
Arribarem molt cansats.
No, però arribarem molt cansats i, a més, com que hi ha unes coses que funcionen, que això de l'Estat... Catalunya, com que no ha tingut mai d'estat, en el sentit modern de la paraula, no sabem el que és. L'estat és molt poderós, l'estat té molts mitjans. Encara que sigui fràgil, encara que s'equivoqui. Bé, aleshores, jo crec que hi ha gent que intenta evitar, doncs, que hi hagi alguna mena de confrontació, que no vol dir una confrontació, al meu entendre, de caràcter de força bruta o de caràcter militar, sinó pot haver una confrontació de caràcter jurídic, de caràcter econòmic, de caràcter, diguem-ne, polític, en el sentit de les relacions internacionals. I bé, hi ha gent que això no voldrien que hi hagués aquesta, que hi hagués aquesta confrontació. Entre ells m'hi trobo jo, és a dir, jo no sé el que, per on es va, però si per anar-hi doncs hi ha d'haver molts ferits i doncs escolti, no, miri, jo em posaré un uniforme d'infermer, que n'he comprat dos, amb una creu de la Creu Roja aquí vermella, i si hi ha aquesta confrontació, doncs aniré a recollir els ferits, si jo no... Si, allà, doncs, escolti, d'una banda i de tots els bàndols, escolti, que els portarem cap a Bellvitge, els portarem cap a...
Això vostè ho diu en sentit figurat i encara que sigui pacífica, aquesta confrontació.
No, evidentment, això és,
ja entenem,
és molt metafòric, sí. Aleshores, bé, a no ser que jo crec que el govern de Catalunya pot tenir la tentació d'allò que en italià es diu a totes les llengües, no? Quanto peggio meglio, no?
Quan estigui pitjor, millor.
Sí, és a dir, i llavors, jo crec que en l'imaginari de persones que tenen influència en el procés, hi ha això, fem-ho de tal manera que s'esbotzi, i aleshores agafarà una dimensió internacional. I a veure què en surt. Bueno, potser sí. Jo, en fi, aquest és la primera anàlisi que faria jo, eh?
Senyor Rueda.
Bueno, son muchos para contestar la pregunta al final.
He demanat a més brevetat, bé, soc flexible amb la brevetat.
Es cierto que yo creo que desde el gobierno de Cataluña efectivamente quizás ha llegado a... No tiene mucho margen de maniobra para poder actuar, y yo creo que desde un punto de vista político desde luego ha habido un fallo en la precisión o en las perspectivas de hacia dónde dirigirse, y eso desde luego merece primero una reflexión. Diálogo. Puede haber el diálogo, pero se ha visto que el Congreso, el Parlamento ya ha dicho que no, y por tanto parece que todo se dirige hacia unas elecciones plebiscitarias también. Eso es una realidad, porque una consulta que fuera ilegal, y hablo jurídicamente, que no hubiera un espacio legal para poderla celebrar. Pues yo pienso en esa consulta, por ejemplo, dos partidos catalanes, que no toca catalanistas, aunque también eso es discutible, que sería el Partido Popular y, por ejemplo, Ciudadanos, desde luego no acudirían a esa consulta. El Partido Socialista estaría por ver si iría o no iría a esa consulta, y hablando de cuál sería la perspectiva internacional, pues desde un punto de vista internacional te dejaría de tener mucho peso esa consulta. Por lo tanto, tampoco es algo...
Però els partits no voten.
Sí, pero voten que en una... Sí, estamos hablando de los observadores.
Voten las personas.
Estamos hablando de... Esto está muy bien, hablo de que son las personas las que votan y no los territorios. Está muy bien dicho eso. Pero al final, lo que quiero decir es que los observadores internacionales, al ver que, por ejemplo, dos representantes de esas personas que son por los partidos políticos en un territorio determinado, como es Cataluña, no acuden a esa consulta, dicen de no ir por ser ilegal, le quitaría peso a la voluntad de querer expresar internacionalmente cuál es la voluntad de todo un pueblo. Entonces, yo creo que esa solución tampoco satisface del todo. Es decir, realizar una consulta ilegal o no que no se ajuste a las leyes no satisface del todo a los que la promueven. Por tanto, todo indica que el final del camino probablemente sea unas elecciones plebiscitarias en este caso.
Eleccions anticipades al Parlament de Catalunya amb caràcter plebiscitari. Però bé...
Sí, jo volia afegir-hi.
Sí,
ara, si algú ha viscut als Estats Units, vamos, jo he viscut un temps, saps que cada dimarts del mes de novembre, el primer dimarts del mes de novembre, després del primer dilluns, hi ha eleccions. Els anys que acaben en parells, no?
Presidencials, en aquest cas, sí.
No, o legislatives.
O legislatives parcials, també.
Sí. No, parcials no, que renova tota la cambra.
Sí, entre els dos anys...
No, renova tota la cambra i...
I l'altre són presidencials.
I Senat, i després l'any 16 hi haurà la cambra sencera, un terç del Senat i les del president.
Correcte, o sigui, són cada dos anys, en un cas només són legislatives i en altre legislatives i presidencials.
Sí, jo me deixo una mica...
El mateix sistema que hi havia aquí, els anys, és a dir, a l'època de la restauració borbònica, l'any 10, l'any 15...
Excepte quan sa majestat deia que canviava el govern.
Sí, bueno, o quan li donava la gana que no es convoquessin.
En tot cas, tornem al present.
Així va dir de la setmana tràgica.
L'exemple dels Estats Units.
No, jo el que vull dir és que, per exemple, jo sempre inclús dic, home, a mi em queden com a molt tres eleccions americanes de vida, perquè sé quan seran. Ara, jo l'escenari que hi haurà a Catalunya i hi haurà a Espanya l'any que ve no el puc visualitzar, perquè hi ha moltes incògnites, o sigui, no ho sé com reaccionaran tots els actors principals. I si hi haurà plebiscitàries, dius tu, no, potser sí, no ho sé, però o no.
Hombre, se podria predecir que el Congreso iba a responder como ha respondido. Yo creo que la salida o la posible... El posible margen a decir que iba a haber una reforma constitucional era compleja, o que iba a haber una consulta que no fuera vinculante tampoco tenía mucho sentido.
Mm-hmm. Però miri, anem al fons de la qüestió. Aquí tenim que el govern espanyol diu que amb la consulta ja fixada no hi ha diàleg. S'ha de treure el tema de la consulta del diàleg. I el govern català diu que la consulta és irrenunciable. Per tant... on es poden moure l'acostament de posicions.
Hi ha una cosa molt clara. És a dir, el Gandhi va arribar, diguéssim, va assolir la independència de la Índia a base de vagues de fam. Si el Gandhi hagués sigut català, doncs que ni el Rajoy ni cap governant espanyol té la sensibilitat dels anglesos i de la reina d'Anglaterra, es hagués mort de fam. És a dir, amb ells els impressionava. Aquí encara l'haguessin rematat. Encara que li haguessin enviat al Gandhi la parella de la Guàrdia Civil, perquè mentre estava de vaga de fam, diguéssim, encara, diguéssim, l'agredissin i encara l'acabessin de rematar. Però... aquest és el problema, que no volen dialogar.
No hi ha una sensibilitat aquí com
a... No hi ha una sensibilitat democràtica, perquè no hi ha hagut mai democràcia. Els períodes de democràcia d'aquest país han sigut brevíssims. I, a més, resulta que els governants d'aquest país, és a dir, sobretot els d'ara, venen d'una tradició familiar, tot el que vulgui, que precisament no ho són hereus de qui són.
Però tenim una democràcia.
Aquest és el problema. Aquest és el problema, sí, però la seva democràcia. Una democràcia amb desnonats de la hipoteca, amb la corrupció que hi ha, amb els jutges com...
Home, comparteixen, senyor Foix, senyor Rueda, aquesta visió en algun aspecte?
Desde luego, volvemos a hablar, para mí que haya democracia tiene que haber Estado de Derecho, y esto no hay nadie que, desde luego, a un nivel... jurídico real, la democracia, primero viene el Estado de Derecho y el Estado de Derecho garantiza la democracia. Si te saltas el Estado de Derecho, no hay democracia por definición. Y eso es una realidad...
I tot el que es diu de la voluntat política, que s'està argumentant per defensar que els catalans puguin decidir el seu futur?
Sí, bueno, vuelvo a decir, si es legal, si uno cumple y se encuadra dentro del Estado de Derecho, puedes pedir la consulta, puedes pedir incluso la independencia de Cataluña dentro de un marco legal, que sería lo deseable. Cuando nos saltamos el marco legal, deja de haber, y además nos lo saltamos con la bandera de la democracia, te estás cargando el Estado de Derecho. Y cuando te cargas el Estado de Derecho, no hay nada más allá, no hay un espacio posible de diálogo. Uh-huh. Y al final eso es una realidad. Vuelvo a decir, el margen político que debería haberse dado el gobierno de Cataluña es un margen real... Para poder tratar de llegar a entendimientos. Estamos en un callejón sin salida, y ese callejón sin salida lo están sufriendo, lo sufriremos primero los catalanes y después el conjunto del Estado español.
Sí, sobre la necesidad de acostar posicions.
No, en el sentit aquest, a veure, partim d'una idea de la legalitat, que és evident que hi ha una altra sortida, que és la sortida, diguem-ne, rupturista o de trencadissa, entre cometes, revolucionària, que no crec que sigui el cas, no? En el sentit de que, home, la Constitució del 78, d'on neix? Neix de la trencadissa d'un altre règim, no? O sigui, totes les Constitucions neixen...
De carregar-se el moviment.
De carregar-se el moviment, o de carregar-se, sí, carregar-se les institucions franquistes, que no totes es van carregar,
Jo creo que nace del conjunto de voluntades y de muchas sensibilidades.
Sí,
Habla de nacionalidad, habla de nacionalidades, sí, o sea, sí, en Estados Unidos, usted mismo estaba explicando, en Estados Unidos... Un Estado federal, que por cierto hay que discutir cuál es la realidad de lo que está pidiendo hoy el Partido Socialista, todos son estados, pero nadie discute la soberanía de la nación, de los Estados Unidos. Pero nadie discute la soberanía de la nación de los Estados Unidos. Me gustaría saber cuál es el concepto federalista que tiene hoy el PSC, por cierto.
Això és molt discutible,
No és el tema específic, però vaja.
Això no lo digues a un texà o... Val.
El què?
No lo digues a un
texà. El què no hay que decirle, porque yo creo que el texano tendrá su bandera...
De la sobirania de la nació,
Tendrá su bandera... Tendrá su bandera en la puerta de casa,
És cert, però no tots els Estats Units tenen la mateixa...
La mateixa sensibilitat,
La mateixa relació jurídica... un estat federal.
Absolut, no, és que no he dicho eso, es que no he dicho.
No, ja, però vull dir que no tots els estats, no,
que Texas, seres...
que ho ha dit aquí el Joan, sí, sí. No, té, no és el mateix que, no és el mateix que Oregón.
Efectivamente, però estoy diciendo que Delaware todos es... han cedido la soberanía nacional y el concepto de nación en el conjunto, sí, de Estados, sí, Unidos lo tienen. Luego, en España y la Constitución refleja un paso más allá del federalismo, por ejemplo, americano.
Senyors, que se'ns acaba el temps, com en la negociació de la consulta.
No, jo el que vull dir és, per exemple, que la Constitució, que és el marc jurídic legal actual i que no n'hi ha d'altre de moment, doncs les constitucions es poden canviar i es poden reformar. Com deia l'altre dia el Miguel Herrero, que vaig estar en la seva intervenció aquí al Cercle d'Economia, deia que un mal jurista és aquell que a vegades es pren la llei al peu de la lletra, no? O sigui, això, aquesta ironia que té el Miguel Herrero. I aleshores, en el sentit que jo crec que hi ha fórmules, o sigui, aquí hi ha un problema, hi ha una insatisfacció, hi ha una desafecció, que deia Montilla, per exemple, hi ha una gent que ha dit, escolta, jo no vull ser... Aleshores, davant d'aquesta situació, jo crec que s'han de trobar possibilitats, escolti, d'arribar amb una mena de... Perquè, clar, ara jo escoltava per la ràdio, verint, doncs, que Catalunya ha rebut el que més del fons d'aquest...
Fons de liquidació territorial.
No, el fons aquest de 1.600 milions de pessetes que després s'ha de tornar, que és un préstec, que s'ha de tornar. Bé,
la comunitat de l'Estat que ha rebut més.
Sí, és un fons, però no és un fons perdut.
No és un fons perdut. I després jo, davant de tot això, jo sempre diria el que deien dos clàssics de les guerres, no? El Klaus von Clausewitz i el senyor Napoleó. El primer que abans d'anar amb una confrontació, com tenim la intendència? Jo crec que aquí hem de mirar la intendència, perquè clar, si ens posem tots aquí, vinga, som-hi i tal, escolti, la intendència com està? Escolti, i tindrem prou sabates, espardenyes en tindrem prou, perquè els alemanys, com van fer la Primera Guerra Mundial, tenien previst que arribarien el dia 9, arribarien a París, i que menjarien el primer dia sardines, el segon dia pollastre, el tercer dia canelons i tal. I què va passar? Doncs que va durar 4 anys,
la guerra,
va durar 4 anys, i van morir 10 milions de persones, o sigui, l'intendant, això també ho deia el general de Gaulle, sí, l'intendant. O sigui, aquí tots hem de mirar la intendència.
La logística.
Sí, però...
I aquest és el problema. Aquest és una mica el problema, eh? Si m'ho deixeu apuntar breument, és que encara el senyor Rajoy es pensa que encara, diguéssim, amb un... pot trepitjar. Encara es pensa que, bueno, si arriba al final, tenim una solució que jo m'imposo. I aquest és el problema que tenen i per això no hi ha diàleg.
Sí,
aquest és el problema,
sí,
que
tenen.
Sí, si nos salimos de lo estrictamente jurídico, yo creo que el problema de fondo es que los sentimientos ya están por encima de la razón y de cualquier tipo de legalidad. Hoy en día la posibilidad de que fuéramos de tener un diálogo y hablar de la disposición adicional introducida en la Constitución, como ayer sugería Duran Lleida, sí. Yo creo que no satisface a la gran mayoría de los votantes de Convergencia, no digo de Unió y de Esquerra Republicana de Cataluña, y por tanto eso no sería suficiente. Los problemas de tender la mano y el diálogo es que hoy las expectativas de la gente, y gestionar las expectativas es un elemento fundamental de cualquier político, pues las van a frustrar. I això és una realitat que haurà que saber gestionar.
Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el periodista Lluís Foix, l'historiador Joan Pallarès i l'advocat Juan Antonio Rueda. Han dit vostès diverses frases interessants, per exemple aquesta italiana, quanto peggio, meglio, o sigui, com pitjor estigui, millor. Sí. I això creu vostè que pot ser positiu a mig termini, senyor Foix? O vostè també és una mica crític amb el que fa Mas?
No, jo no vull fer ni profecies, ni vull predir el que passarà, perquè no ho sé. Jo el que dic és que jo almenys per la vida quan vaig conduint, miro molt el retrovisor. O sigui, miro molt el retrovisor. Què vol dir? Que miro molt la història. I simplement saber... No és que passarà, però miro molt la història. I també el que voldria veure és si tot aquest sentiment col·lectiu molt majoritari, no diré que sigui, s'expressa, jo ho vull veure primer... Traduït de dues maneres. A les urnes, que quan això va a les urnes, no tothom vota el mateix, de tots els que surten. Segon, que el catalanisme no és unitari, i s'ha demostrat aquests dies amb la confecció de les llistes de la Unió Europea, no és unitari, i tercer que bé, a l'hora de la veritat, tota aquella gent que, doncs, que n'expressen els sentiments, si estaran disposats a posar-hi, a sortir no només amb una bandera, sinó amb alguna més, i posar-hi els calés al carrer. Aquesta és la veritat, eh? Vull dir, sí. Perquè això ningú ens ho donarà de franc. I el Josep Fontana, historiador, diu, escolti, les independències s'adquireixen, va dir en una declaració, per la força.
Últimes intervencions en 30 segons.
Res, només una cosa que descol·locaré possiblement. També és una frase, aquesta llatina, el panem et circenses. És a dir, el senyor Rajoy i el senyor Mas els hi va perfecte aquest debat perquè amaga moltes altres coses.
Senyor...
M'agrada de Rajoy.
Sí. Rajoy a l'estil gallec, no?
En gallec es diu així.
Perdonin, senyor Rueda.
Sí, me repito en el concepto, creo que merecemos una clase política, ja sé que a los políticos les gusta lo de la clase, pero merecemos una clase política de más nivel.
Que estigui més a l'alçada, potser?
Des de luego.
Gràcies, Juan Antonio Rueda, Joan Pallarès i Lluís Foix, per les seves opinions. Fins una altra. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest any a Càritas Diocesana de Barcelona complim 70 anys acollint i acompanyant les persones. Celebra-ho amb nosaltres visitant l'exposició Càritas, un no per ningú, 70 anys, al Palau Robert de Barcelona, a la Sala Cotxeres. Vine a veure'ns del 3 de març al 27 d'abril. Per més informació, pots consultar la nostra web www.caritasbcn.org.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Avui fem el cafè amb...
Farem el cafè amb el canonge de la Catedral de Lleida i director del Petit Cor d'aquesta seu, la de Lleida, Joaquim Masalles, ens acompanyarà des de Lleida, on també hi ha la nostra companya periodista Carme Sabador. Parlarem d'un concert que es fa demà a les 9 del vespre a la seu lleidatana i que és el segon de la sèrie de 3. L'últim serà aquest mateix diumenge de Rams. Mossèn Joaquim Masalles, bon dia.
Gràcies, bon dia.
És el director del Petit Cor i mestre de capella de la Catedral de Lleida, mossèn Joaquim Masalles. Com s'ha concebit aquest gran concert pel proper dia 12, concert de Setmana Santa?
Bé, vam fer una convocatòria als directors de coral, una sèrie de directors de coral, i es vam oferir la nostra idea. Pensàvem que realment era oportú donar un caire especial en aquesta Setmana Santa, en la qual doncs, moltes entitats de l'Església s'han fet sensibles a les crisis que actualment pateixen tanta gent.
Bé, cada concert sempre és acompanyat d'un motiu de denúncia. Per això ja diu vostè les crisis. En aquesta ocasió, a què es dedica? Quina és la denúncia que volen fer en aquest concert?
Bé, la denúncia és aquesta manca de responsabilitat davant dels béns que ha provocat pues, aquesta crisi actual, en la qual els més febles paguen sempre el desordre i l'ambició de tantíssima gent.
Ignasi?
Sí, són tres concerts que tenen tot un missatge unitari, per dir-ho així. El diumenge 6 d'abril, a l'església de Torres de Segre, 6:45 de la tarda, el dissabte 12 d'abril, vigília de Rams, a la catedral Nova de Lleida, a 9:00 PM, el concert central, i el diumenge, l'endemà, diumenge de Rams, a l'església de Fraga, al Baix Inca, a 6:45 de la tarda. Són concerts amb el Petit Cor de la Catedral de Lleida, la Coral La Lira de Torres de Segre, la Coral Fraga i el Cor Junadenc i Orfeó Terrall. D'alguna manera, la unió fa la força també per vincular música, espiritualitat i missatge cristià, mossèn Joaquim?
Evidentment, sí, sí, està buscat i acceptat amb tota l'alegria. Si haguéssiu vist l'ambient que regnava als assajos, era un ambient bonic, un ambient fratern, un ambient d'estímul, de joia de trobar-nos i de joia d'oferir aquest esforç nostre de cara a la sensibilitat de la nostra gent.
Quantes veus en total?
Pensem que passarem del centenar de cantaires.
Déu-n'hi-do, això ja és important. Una col·laboració, que com ha estat el començar-la i el tenir aquest contacte amb les diferents corals?
Doncs una convocatòria de la nostra part, que som els que vam organitzar. Van venir els directors amb algun representant de les seves comissions de corals i vam parlar doncs, de com organitzar el concert i també el contingut. I va quedar clar que el contingut seria, doncs, evidentment, de música religiosa, però que fos música religiosa la part de cada una de les corals, portada pel propi director, i aquella música que amb ells li provoqués més expansió espiritual. Uh-huh. I doncs, per tant, diguem-ne, les corals fan el seu programa de música, no solament la part comuna és, diguem, el que hem consensuat d'acord amb aquesta idea que he comentat a l'inici.
Per tant, ha estat molt participatiu aquest concert pel que fa a la seva preparació, amb música, pel que veiem en el programa, de Bach, de Pérez Moya, cants espirituals negres, algun cant clàssic d'espiritualitat oriental, hi ha una mica de tot.
Exacte, exacte. Perquè pensem que la sensibilitat de les nostres corals també doncs, participa d'aquesta varietat i d'aquesta recerca de tota aquella riquesa immensa de la música religiosa.
Hi ha algun arreglo del propi mossèn Joaquim Messalles?
Bueno, me van demanar una preparació de cara a la peça aquesta cèlebre del Popol Emeus, del Victòria, i vaig fer, agafant el tema de l'obra, un petit preludi, que serà curtet perquè, clar, doncs, ja tenim un programa molt extens i no es tractava de fer una gran obra.
Hi haurà solistes?
Evidentment, sí, sí. Els hem cercat amb tota cura i ells han respost amb una gran disponibilitat, que agraïm molt.
Ignasi, vols
Lleida,
fer una pregunta?
Sí, no, només volia preguntar també que Lleida, d'alguna manera, s'ha mostrat davant de l'Església a Catalunya i d'alguna manera a tot el món com un exemple de compromís social, en aquest cas amb els qui no tenen habitatge, gràcies a aquest gran projecte d'habitatges socials. D'alguna manera hi ha una connexió també entre l'espiritualitat i la interpel·lació d'aquest concert i tot el que és aquest i altres compromisos socials de la diòcesi de Lleida, mossèn Joaquim?
Sí. Evidentment que si no hagués hi hagut aquest tema del qual nosaltres d'alguna manera vam ser un dels primers que vàrem cridar l'atenció a nivell públic, doncs potser la temàtica hagués sigut diferent, però creiem que la sensibilitat d'avui demana això, no? Aquesta obertura al sofriment, perquè a més partim de la base de que Jesús ho va fer així. Jesús assumeix el pecat del món, no? I redimeix. I ell sempre va dir, lo que feu amb un altre m'ho feu a mi. Per tant, qualsevol injustícia d'alguna manera és una injustícia que ja ho sabem els cristians, és ofensa a Déu. Si no tractem bé els germans, com podem aixecar el cap, no?
I aquest triple concert dels dies 6, 12 i 13 d'abril d'alguna manera també pretén estimular que els qui van a sentir-lo, a escoltar-lo i a veure'l no siguin només espectadors, no? Que també participin del missatge, siguin també artífecs de l'espiritualitat d'aquest concert.
Intentem. Evidentment, amb tota llibertat oferim això, molta simplicitat. No farem que farem discursos, no es tracta de música, però, bueno, ho acompanyarem de l'esforç d'unes imatges que hem preparat amb molta cura, també un petit equip, i ha posat molt interès perquè això, doncs, sigui comprès.
Per tant, hi haurà muntatge visual, com ja
sí.
Ha estat altres vegades.
Exacte, hi haurà un muntatge visual preparat amb molt, com a tot això, moltes hores i molta paciència, però creiem que